Més enllà del NAS, el programa de Ràdio Balaguer, que té com a objectiu tractar els temes d'actualitat que afecten les entitats de la comarca i difondre els projectes i serveis del Pla de Desenvolupament Comunitari.
Molt bon dia, us parla l'Anna Solà. Tot seguit comencem el programa Més enllà del NAS d'aquest mes de juny, un programa de la taula d'entitats de Balaguer del Pla de Desenvolupament Comunitari del Consell Comarcal de la Noguera i un espai que s'emet el tercer dijous de cada mes. Dins l'apartat Qui ve aquest mes, avui hem convidat a les entitats participants en el concurs de suggeriments solidaris d'aquest 2022. Aquestes són Reintegra, que ha vingut a explicar el seu projecte la Sandra, el Servei de Rehabilitació Comunitària, que ha vingut a explicar el seu projecte el Jordi, la Casa Andalusia, que ha vingut a explicar el seu projecte l'Anna Maria, Aspit, que avui no poden ser amb nosaltres, però també explicarem quina és la seva proposta, de l'Estel, que ha vingut a parlar-ne la Tatiana, i de l'Associació de Salut Mental, que ha vingut a parlar-ne l'Anna Marchal. Dins l'apartat Infoentitats, avui estrenem secció amb la taula d'ocupació de la Noguera, amb l'Anna Porter i la Sílvia Nieto. També tindrem amb nosaltres l'Associació de Capital de la Sardana. Després també informarem d'algunes activitats que hi ha entitats que faran durant aquest estiu. I acabarem el programa aquí, com és habitual, amb la frase del mes i la cançó final. Bé, fet el sumari, ara parlarem tot seguit amb les entitats de Balaguer que han presentat un projecte al concurs de suggeriments solidaris. Aquest concurs està organitzat per la taula d'entitats de Balaguer i les entitats que ho volen poden presentar les seves propostes, que són, normalment són socials, i llavors totes les entitats del municipi poden votar a veure quina és la proposta guanyadora. Els diners que s'ofereixen a aquestes entitats, doncs els guanyem a través d'una cistella solidària. Com ja sap, l'any passat va ser el primer any que la vam sortejar. És una cistella composada per diferents obsequis de les diferents associacions de Balaguer que ens han volgut col·laborar. I ara sí, anem a parlar amb les entitats i ens explicaran quins són els seus projectes. Parlem primer amb la Sandra, de Reintegra. Sandra, quin és el projecte que heu presentat al concurs de suggeriments solidaris?
Bé, doncs nosaltres des de l'associació Reintegra hem apostat per presentar el projecte Embarcats. Aquest projecte s'adreça a persones migrades que tenen o han tingut dificultats per aconseguir una situació de regulació administrativa al nostre territori. I el que ens plantegem és crear un espai de treball escènic a través del teatre social per tal de fer visible i poder reflexionar sobre la realitat i dificultat que viuen les persones migrades un cop arriben al nostre territori. Com ho faríem, això? Doncs ens plantegem un doble objectiu. Per un costat, impactar en la societat i denunciar, no?, aquesta realitat, aquestes dificultats, i fer visible totes les situacions en les que es troben a través d'ells, no?, en primera persona. I per altra banda, poder fer que, realitzant aquesta obra de teatre, amb aquestes persones migrades, pugui permetre generar i recaptar fons suficients com per després poder oferir cursos d'idioma o en competències bàsiques a aquestes persones, no?, que per falta de justament la documentació, no?, els anomenats papers, doncs tenen impossible tant accedir al món laboral com a qualsevol recurs formatiu i, per tant, dotar-les d'oportunitats, no?, com qualsevol altra persona que viu aquí amb nosaltres.
Molt interessant, Sandra, també aquest projecte, com tots, i esperem que tingueu molta sort al concurs.
Cal dir, perdona, Anna, que m'ho deixava, que nosaltres des de la Reintegra doncs no fem res de teatre, no? I el que hem fet és contactar amb la Crisi Perpètua de Balaguer i ens acompanyarien ells, bueno, de fet, crearien ells l'obra, no?, a través de converses amb aquestes persones, i després també la conduirien i la dirigirien, no?, perquè fos possible. Mm-hmm.
Molt bé. Doncs aquest projecte, tingueu-lo en ment, és un dels projectes que es presenta al concurs de suggeriments solidaris. I ara, tot seguit, parlem amb el Jordi, del CRC, del Servei de Rehabilitació Comunitària. Jordi, quin és el projecte que vosaltres presenteu al concurs?
Hola, bona tarda. Presentem el projecte Aixopluc en relació amb la protectora d'amics dels animals de la Noguera, en què ja estem col·laborant. Des del Servei de Rehabilitació Comunitària fem una activitat mensual de voluntariat a la protectora, que contribueix a millorar l'autoestima i el benestar emocional i físic dels participants, i també la responsabilitat. A la protectora Amics dels Animals de la Noguera, que acull més d'un centenar de gossos que s'abandonen cada any a la nostra comarca, els busca una adopció responsable, i l'escassetat de recursos de l'associació fa que es dediqui el 100% de l'esforç a les tasques del dia a dia. Per això les instal·lacions es van deteriorant progressivament per falta de manteniment. Llavors, l'acció que ja fem mensualment al Servei de Rehabilitació Comunitària es basa en una mica de sentar-les al lloc, a reparar coses que estan trencades, i el projecte, que està pensat per desenvolupar en 3 mesos a final d'any, és plantar arbres que puguin fer ombra pels gossos perquè puguin suportar millor la calor de l'estiu.
Molt bé, Jordi. Molt interessant també. Quedem amb aquest projecte La Memòria. És un altre dels projectes que es presenta al concurs de sosteniment solidaris. I ara l'Anna Maria Mitjans ens presentarà el projecte de la Casa Andalusia.
Bueno, bona tarda. Mireu, la casa pues, presentarà un taller de benestar emocional. Per què un taller de benestar emocional? Pues perquè creiem molt important en aquests moments, postpandèmia sobretot, on molta gent ha quedat desubicada al no poder realitzar el seu dia a dia i el que estaven habituats, no? Llavors els està costant molt tornar a trobar aquest equilibri i reincorporar-se a la normalitat. Llavors, pues bueno, aquest taller, per una banda, serien 4 dies, un per setmana, que serien a la Palla de Cara, per una psicoterapeuta reconeguda dins del seu àmbit professional. Durarien 1 hora i mitja cada un. I llavors, us dic, el primer seria la unitat de regulació emocional, com gestionar els moments del dia a dia. El segon, l'unitat d'estils de comunicació, com relacionar-nos amb els altres. La tercera, l'unitat d'habilitats socials, com relacionar-nos amb els altres també. I el quart, unitat sobre el dol, perquè el dol no solament és la pèrdua d'una persona, sinó que el dol a vegades és moltíssimes coses, la pèrdua d'una feina, d'altres coses, o de l'estatus que tens, etcètera, etcètera, no? I llavors, bueno, per això creiem que és molt important. Llavors, doncs, bueno, ja res més. Està adreçat, això sí, a tots els habitants de la Noguera majors d'edat. I qualsevol persona que estigui interessada es pot apuntar. I res més, només tant. Això és bàsicament el taller de benestar emocional.
Molt bé, moltes gràcies, Anna Maria. Doncs aquests són els 3 primers projectes, ara continuarem amb els altres 3, de les altres 3 entitats, i moltes gràcies a vosaltres per haver vingut avui a la ràdio també a explicar-nos quines són les vostres propostes i també per participar en aquest concurs, que creiem que també és una manera de donar-nos a conèixer, no, com a entitats, i poder doncs, recollir fons econòmics doncs, per a aquests projectes tan, tan interessants, tan socials, no? I que poden fer tan bé. Bé, una altra de les entitats que participa al concurs de suggeriments solidaris és l'Associació de Salut Mental La Noguera, que tenim aquí a Balaguer. Anna, explica'ns una miqueta quina és la vostra proposta per a aquest concurs.
Vale. Doncs la nostra proposta ha sigut barrejar una mica el que és la salut mental i l'art. Llavors ens hem centrat en el que és l'art teràpia, que mitjançant aquesta disciplina doncs, intentem intervenir amb la persona de forma integral perquè es pugui expressar i d'aquesta manera poder millorar el seu benestar psicològic, físic i emocional, vale? Aquest mecanisme ens serveix com una projecció i reflexió perquè la persona pugui avançar en el seu procés d'aprenentatge i facilitar aquests canvis necessaris per a millorar la seva vida, vale? Uns dels beneficis de l'art teràpia, doncs, per exemple, seria millorar l'autoestima, la confiança, augmentar la capacitat de comunicació, expressar aquells sentiments que són més difícils de verbalitzar. Llavors, aquesta disciplina que hem aplicat en l'art teràpia ha sigut aplicar-ho a través d'un taller de ceràmica, ¿vale? Que és incorporar doncs, aquest llenguatge de l'art per reflexionar sobre el món, expressar les seves idees i trobar-se a si mateixos i sentir-se part de la societat. ¿Vale? Els beneficiaris doncs, serien els nostres usuaris del grup social que estan diagnosticats amb trastorn mental i d'aquesta manera doncs, poder, a través de la ceràmica i del procés de tot el taller, doncs, bueno, crear aquest espai i poder identificar i aclarir les seves preocupacions, millorar l'atenció, la concentració, la memòria, que és un dels factors que intentem treballar molt amb els nostres usuaris i aquesta seria una miqueta la nostra proposta que hem pensat aquest any pel concurs.
Molt bé, moltes gràcies, Anna. Molt interessant i això, anem recordant quines són totes les propostes, tots aquests projectes i el de l'Associació de Salut Mental és un més. Molt
vale,
bé.
Moltes gràcies.
Gràcies, Anna.
Bé, una altra de les entitats que tenim, que sempre participa també al concurs de suggeriments solidaris, és l'Estel. A nosaltres tenim la Tatiana, que ens explicarà quina és aquesta proposta que presenta l'Estel. Tatiana, explica'ns una miqueta.
Hola, bona tarda. Sí, mira, us comento. El projecte que hem presentat doncs, a la nostra escola és bueno, per obtenir l'ajuda que s'ha comentat, no? I podré cobrir la despesa una mica que suposa fer el canvi de forn nou. Perquè bueno, és una, el forn és, tota l'escola l'utilitzem molt a través doncs, del taller de cuina que fem i també doncs, en les celebracions de l'escola, no? Quan fem, per exemple, el Dia de la Mona o bueno, diferents actes. Aleshores, el projecte que presentem és sobre el taller de cuina que realitzem els diferents grups al llarg de la setmana. Cada classe, aquest taller, l'adapta una mica a la tipologia d'alumnat que té, no? Doncs alguns se centren més en tot el que és la part sensorial, la descoberta d'aliments, i altres grups doncs, prioritzem el que és el treball previ de cerca de receptes saludables, comparació de diferents plats. Tot i així, sempre hi ha uns objectius que són comuns a tots els tallers de cuina, i aquest és una mica doncs, que l'aprenentatge que fem sigui significatiu i funcional, és a dir, doncs, que tingui un sentit també i que doni resposta a les diferents necessitats dels alumnes una mica. També intentem que es promogui una alimentació saludable i desenvolupar els hàbits d'autonomia. Això ho intentem fer a l'hora d'anar a fer la compra, perquè tots els tallers de cuina, prèviament, hi ha una primera part que és anar al supermercat i allí doncs, ja es comparem preus, seleccionem els productes, paguem i rebem el canvi. Llavors, això és una mica per fomentar aquesta autonomia. I també a l'hora doncs, de posar en pràctica la recepta, a l'hora de preparar-la. Saber quins estris necessitem, com els utilitzarem per a la taula. També volem bueno, també comentar doncs, que des de l'associació Slow Food, que promou els horts comunitaris aquí a Balaguer, se'ns ha ofert a l'escola una petita parcel·la, llavors també hi ha un grup d'alumnes que responsabilitzen una mica de la cura i el manteniment de l'hort. Aleshores, també segons la temporada de l'any en què estem, doncs, utilitzem aquests aliments a l'hora de fer el taller de cuina. També tenim un tancat dins de l'hort on hi ha una gallina i allí bueno, agafem els ous al llarg de l'any i els utilitzem pel taller de cuina. I aquesta és una mica la idea del nostre projecte. Cal dir també que el taller de cuina funciona molt bé amb tots els grups i és una activitat que motiva molt els nostres alumnes. Una mica aquesta és la idea.
Molt bé, Tatiana. Perfecte, molt interessant també el projecte. Esperem que tingui molta sort també. Moltes gràcies,
molt
Tatiana.
Moltes gràcies a vosaltres. Merci.
Bé, una altra entitat que col·labora i presenta un projecte al concurs de suggeriments solidaris és ASPID. ASPID també participa cada any i també és una entitat que treballa aquí a la Noguera, aquí a Balaguer. El seu projecte és fer un cicle de tallers a les escoles de la Noguera per mostrar als infants com seria doncs, tindre la mobilitat reduïda. És una manera d'experimentar doncs, aquestes diversitats funcionals. També avui no poden ser aquí amb nosaltres, però això he fet un petit resum, un petit esbós del que és aquest projecte, però bueno, de totes maneres, ara sí que us volia informar que es farà un vídeo promocional amb un recull dels 6 projectes que hem explicat avui aquí al programa i llavors aquest vídeo s'enviarà a totes les associacions de Balaguer perquè puguin votar quina és la proposta que creuen que en aquest any, no? doncs poden anar destinats els diners de la cistella solidària. Això sí, volem fer molta promoció d'aquesta cistella perquè tot Balaguer compri i tota la comarca comprin tíquets, ja que l'any passat va tenir molt èxit, es van vendre molts tíquets i es van fer bastants diners i es va poder subvencionar el projecte Cosim Vincles, de l'associació Dona Pas, un projecte d'intercanvi cultural. Bé, ara sí, passem a la segona part del programa. Ara comencem la segona part del programa i ho farem posant-nos al dia amb les següents activitats que es realitzaran els propers mesos a la taula d'entitats. Però abans, avui estrenem secció. A partir d'avui, cada mes ens vindran a explicar els seus assumptes la taula d'ocupació de Balaguer, formada per diferents entitats. I avui han vingut a presentar la taula l'Anna Porter, coordinadora de l'Oficina Jove de la Noguera, i la Sílvia Nieto, tècnica de l'àrea d'ocupació de la Paeria. També seran col·laboradores d'aquest programa totes les entitats que en formen part. Sílvia, Anna, comencem explicant una miqueta què és la taula d'ocupació.
Doncs la taula d'ocupació és un espai de treball i coordinació entre diferents agents de la comarca, sobretot per treballar, que treballem no, en projectes en l'àmbit d'ocupació. Llavors, l'objectiu bàsicament és això, no? Pues treballar tots cap a un mateix objectiu, que és evitar, no? Duplicitats en accions que es puguin fer, uh-huh, en aquest àmbit, i millorar el servei als usuaris.
Uh-huh. Explica-nos una miqueta el funcionament d'aquesta taula, Anna.
Bueno, tenim unes trobades mensuals, generals, ens trobem un cop al mes a la Palla Becara, les diferents entitats que, bueno, entre elles us les anomeno en un moment perquè les sapigueu, són Àspid, Càritas, Creu Roja, el Líder, l'Oficina Jove, l'Oficina de Treball, la Paeria de Balaguer, el Servei de Rehabilitació Comunitària i Reintegra. Em sembla que no em deixo ningú. Ens trobem doncs cada divendres, l'últim divendres normalment de cada mes, però a part funcionem amb comissions per tal de distribuir-nos millor el treball i no, uh-huh, no haver d'allargar amb el temps totes les accions que volem dur a terme, perquè d'idees en tenim moltes. Aleshores, aquestes comissions, independentment de la reunió mensual, cada comissió decideix quan es troba, quan es reuneix i quins temes ha de tractar, i els resultats es fiquen en comú a la reunió mensual de la mesa, vale?
Uh-huh. I quines són aquestes actuacions?
Doncs ara, així, més de les accions més immediates és que volem crear una pàgina web, un site, on publicar, entre altres, bueno, una de les coses és un butlletí d'ofertes on, uh-huh, recollirem totes les ofertes que al territori, doncs, entre totes les entitats publiquem. També la idea és anar també publicant formacions, o el que vagi sorgint, no? Uh-huh. Al final. I com a de futur, el que tenim previst, estem molt, molt, molt engrescades, en poder oferir una primera fira d'ocupació aquí a la Noguera. Uh-huh. Estem molt contentes i molt il·lusionades, i a veure si es podria fer durant aquest any, potser la primavera de l'any vinent. Uh-huh. També fem networking, que de moment estem fent de l'Oficina Jove i Líder, dirigit a joves. El que passa és que també sí que les ganes que tenim és de poder obrir a altres edats, no? Uh-huh. Altres persones. I altres que vagin sorgint. Vull dir, estem molt, uh-huh, engrescades, la veritat. Sí.
Molt bé, has fet diferents accions. Perfecte. Doncs aquestes accions mos les anireu explicant també, no? Perquè a partir d'avui comença aquesta nova secció, no? Que, on vindreu cada mes amb aquest programa. I expliqueu-nos una miqueta en què consistirà aquesta col·laboració que fareu amb aquest programa del Més Enllà del Nas.
Bueno, bàsicament el que ens anirà molt bé, perquè el que pretenem és fer una miqueta de ressò i de difusió de tot el que pretenem fer, de les novetats que tingui cada entitat. Sí que és veritat que potser aquesta vegada començarem per l'Oficina Jove, perquè potser és qui ja tenia unes novetats més imminents, però cada entitat explicarà les seves, cursos, formacions o simplement el que tingui de nou la mesa, com, uh-huh, pues, si es fa el networking o, bueno, donar una mica de publicitat i una mica de fer arribar als usuaris, uh-huh, fer-ne el màxim de difusió possible, no? De totes les actuacions que farem.
Uh-huh. Sí, cal dir que, bueno, Més Enllà del Nas, doncs té l'apartat Infoentitats, que és un apartat obert, és el micro obert per totes les entitats que vulguin oferir, doncs, cada mes, doncs, informar de les seves activitats. Vosaltres, Taula d'Ocupació, voleu un espai periòdic, no?, que pugui ser cada mes, perquè creiem, doncs, que és molt important, és una taula que té moviment i que és un tema important pels oients. I després també, bueno, en qualsevol moment que qualsevol entitat vulgui participar també en aquest espai, doncs també pot venir i té els seus 5 minutets per explicar qualsevol de les seves activitats. Per exemple, avui també tenim amb nosaltres l'Associació Capital de la Sardana, que també ens ha d'explicar totes les activitats que farà durant l'estiu. Doncs ara anem una miqueta a explicar la primera entitat, no?, que és l'Oficina Jove de la Noguera, de la Taula d'Ocupació. Explica'ns, Anna, una mica què has vingut a... Què vols que sapiguem de l'oficina de Jove de la Noguera?
Bueno, nosaltres, com a mesa d'ocupació, o com a membres de la mesa d'ocupació, havíem quedat més o menys que quan una entitat es presentés, abans que res, fes una miqueta de radiografia general de la entitat, perquè, no, els usuaris normalment ja ens coneixen a tots i ja saben on som, però bueno, no està de més potser que tingui una visió global del que més o menys fem. Vale? Uh-huh. Nosaltres som una entitat que funcionem a tres bandes, Paeria de Balaguer, Consell Comarcal de la Noguera i Direcció General de Joventut. De moment estem ubicats a la Palla Bacara, a la primera planta, i el que fem és això, ser una finestreta única de formació, informació, assessorament, orientació, per ajudar a l'emancipació del jove. És a dir, que el jove pot venir a la nostra oficina i qualsevol dubte que tingui, si no li sabem gestionar nosaltres o orientar o informar, el puguem derivar allà on toqui, no? Allà on calgui. Aleshores, toquem diferents àmbits de treball, com pot ser, tenim una borsa de treball i un tècnic de treball, gestionem ofertes de feina, vaja, toquem l'àmbit de la salut, tenim una assessoria de salut amb un conveni amb Antisida que ens ve una tarda a la setmana. A més, toquem l'àmbit de l'educació, ajudem a fer beques, a demanar-les. També toquem l'àmbit de mobilitat internacional, fem tot de projectes de voluntariat internacional. Si algun jove de la nostra comarca vol marxar fora, estudiar a l'estiu, el que sigui, qualsevol tipus de gestió, perdó. I també cal dir que entrem, que aquesta potser no es visualitza tant, no? Tenim la part de desplaçament com a tècnics comarcals als municipis, perquè Balaguer és prou gran i ja té els seus propis tècnics que estan a la Palla. Nosaltres, al ser aquesta part de Consell, el que fem és desplaçar-nos per la comarca i tant assessorar els ajuntaments com a les associacions juvenils que tenim a la comarca, que en tenim 30 pràcticament, 25 d'actives, són moltes per la nostra comarca. Els ajudem a fer activitats, a dinamitzar activitats als seus pobles, a buscar, a demanar o a sol·licitar subvencions, qualsevol tràmit que potser els costi més burocràtic amb l'administració pública, que és el que els costa més. I després també entrem a instituts. Treballem amb els centres escolars de secundària de la comarca, sobretot treballem amb primer de batxillerat, i els oferim tot un seguit de projectes, de tallers, d'activitats que o bé fem nosaltres mateixos com a tècnics si tenim la capacitat i si no busquem qui ens la faci, no? Destinem una part del nostre pressupost a això. Fem des d'exposicions i tallers de salut, sobretot ho basem molt amb la salut, la prevenció de l'àmbit sanitari, i també a través de la mesa de salut que tenim, on hi ha molts membres de la comarca i fins i tot Salut Pública de Lleida. Tenim un catàleg de salut que oferim als centres de primària i secundària, amb tallers i activitats diferents, tot gratuït per ells. És un esforç important de coordinació i de treball, que potser visualment no es veu tant, però que sí que és veritat que s'ofereixen a tots els joves de la comarca a través dels centres educatius. Bàsicament és això. També casals d'estiu, instal·lacions juvenils, cases de colònies, acampades, rutes, campaments, tot això ho notifiquem nosaltres, fem les inspeccions i ens movem pel territori. Aquesta seria bàsicament la radiografia general del que fa l'oficina jove, i les novetats bàsicament són que ens canviem de local. Jo crec que a mitjans del mes de juliol ja serem al local nou. Estem aquí ubicats a la plaça Mercadal, al número 45, baixos, a propet de l'Ajuntament. Tindrem un espai, visualment potser se'ns veurà millor, i tindrem un espai una mica més gran que ens permetrà gestionar d'una altra manera els cursos, potser. Continuarem treballant i oferint coses a la Palla Bacara, però potser tindrem una miqueta més d'independència. I com a novetats de formació, podríem dir que tenim el curs de monitor de lleure, que el començarem el 23 de juny, i que tornem a tenir una tècnica de l'àrea d'ocupació, de treball, que ja s'ha incorporat a la mesa d'ocupació en plenes funcions. Hem tornat a reactivar i reiniciar la borsa de treball, i esperem que ja comencem a tenir usuaris un altre cop. Ho tenim una miqueta paradet, fèiem lo just per sobreviure perquè no teníem, ens mancava personal, però ara ja esperem dinamitzar una altra vegada. I bàsicament és això.
I aquesta tècnica de treball, quin horari d'atenció?
Sí, m'ho havia deixat. Fa dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2.
Molt bé.
A l'espai de l'oficina jove.
Molt bé. De moment a la Palla Bacara encara,
De moment sí. En breu aquí a la plaça. I també de cara a l'hivern, llavors ja ens, bueno, replantegem horaris, una tarda a la setmana o dues, bueno, ja ho anirem veient a poc a poc.
Bé, ara ja arribem a la part final, però si voleu comentar alguna cosa més, coses que estigueu fent aquest estiu, ara, imminent.
Bueno, sí, ara que ho comentes, tenim bueno, en preprocés el projecte Jove, és un projecte, com sabeu, bueno, ja és la 11a edició, és un projecte de voluntariat. Aquest any, després de la pandèmia, de 2 anys de pandèmia, que ha estat bastant aturada la cosa, s'ha anat fent el projecte, però han canviat les condicions. Érem 7-8 municipis, uns 80 joves. No s'anava a Port Aventura aquest any. La novetat és que hem reprès la sortida a Port Aventura. Suposo que sabeu de què va el Jove, no?
Sí.
Us ho explico una miqueta.
Bueno, explico una miqueta,
bueno,
de què va. Sí.
És un projecte que el que pretén és que el jove s'arreli al municipi, se'l senti com a seu. És un projecte que fomenta els valors, el valor de l'esforç, el valor de... no? De la companyonia, d'estar i treballar conjuntament amb altres joves, tant si es coneixen com si no, fer una activitat o una actuació pel teu municipi. Les activitats es discuteixen entre el municipi i els joves, decideixen entre tots dos, proposen i arriben a un acord, d'acord? Aquestes activitats poden ser des de senyalitzacions de rutes, de senderisme, de BTT, neteja d'espais públics, rehabilitació d'espais públics, escoles, pintar, bancs, qualsevol tipus, fins i tot estar en una residència d'avis, ho hem fet algun any, i ajudar i donar suport. Depèn de la necessitat de cada municipi, els joves i l'Ajuntament arriben a un acord i decideixen què fan. Aleshores, els joves, de manera voluntària, fan tasques pel seu municipi durant un mínim de 40 hores i, a canvi, el que es fa és una sortida general a Port Aventura l'últim dimecres del mes d'agost. Aquesta sortida havia estat aturada aquests 2 anys amb la pandèmia i ara l'hem tornat a tirar endavant. La veritat és que estem molt contents perquè aquest any a més ha set rècord. Tenim 19 municipis dels 30 que som a la comarca. Calculem que tindrem uns 300-350 joves. I clar, també ens fa molta il·lusió perquè... pels joves també és una oportunitat única perquè fan xarxa, fan comarca, no? Els joves d'una punta de la comarca i de l'altra a vegades ni es coneixen si no van al mateix institut i d'aquesta manera coincideixen un dia, anem tots a una, anem tots a dinar junts a Port Aventura i s'ho passen molt bé. També és veritat que ens n'hem donat compte que gràcies a aquest projecte, quan hi ha municipis on tenen una mica de vandalisme, no? Urbà, ens ajuda a treballar-hi, no? Els joves, quan han pintat un banc i els ha costat un esforç el rehabilitar-lo, s'ho pensen 2 vegades a l'hora de fer-lo malbé, no? O simplement el fet de pintar-lo o tenir cura d'un espai públic fa que se'l sentin més seu i valorin més les coses que tenen al propi municipi. Per tant, és un projecte, és dels projectes potser que més joves mou de l'oficina i estem molt satisfets. Participen, ja us ho he dit, 19 municipis de tota la comarca, entre ells també Balaguer, i molt contents.
Déu-n'hi-do, ha anat en augment, no, el jove?
Sí, tot i que fa 11 anys que es fa, la veritat és que sempre ha anat cap a dalt, no ha anat mai cap a baix. La pandèmia l'ha aturat una mica, però no...
És joves amb valors.
Joves i valors. Joves va sortir valors. Del jove de tota la vida, la paraula jove, que a la nostra comarca, jo no sé si a tot Lleida, només a la nostra comarca, suposo que a tot Lleida, és el treball, quan abans els padrins feia falta arreglar el teulat de l'església perquè estava trencat i destinaven un diumenge, no?, a tothom, sí, a col·laborar, exacte, de manera gratuïta perquè no hi havia diners. Doncs vam treure el nom d'aquesta... del jove i vam aprofitar i vam dir-li joves i valors. Mira, el vam tunejar una mica.
Sí, significava anar a jove, no?
Sí, anar a jove, treballar a jove, treballar de manera gratuïta pel teu poble, bueno, quan no hi havia massa diners.
Molt bé, moltes gràcies, Anna.
A vosaltres.
I bueno, això va dedicat a tots els joves de la comarca, noies i nois joves de la comarca, que sabeu que teniu una oficina per vosaltres, a la vostra disposició, amb tots aquests serveis. Doncs moltes gràcies a les dues i ens veiem el mes que ve. I, bueno, i cada mes ja ens anireu explicant tot el que es fa a la taula d'ocupació.
I tant.
Moltes gràcies per ser les noves col·laboradores del programa.
A vosaltres.
Gràcies.
Més enllà del NAS, el programa de Ràdio Balaguer que té com a objectiu tractar els temes d'actualitat que afecten les entitats de la comarca i difondre els projectes i serveis del Pla de Desenvolupament Comunitari.
Aquest mes també a l'Infoentitats tenim amb nosaltres el Jaume Marbà, que ens ve a parlar de l'associació del Centre Històric, ja que a l'estiu, Jaume, feu moltíssimes activitats que val la pena que recordem i que coneguem i que en feu difusió perquè hi hagi el màxim de participació possible. Jaume, explica'ns, què feu a l'estiu al Centre Històric?
Gràcies, Anna, per convidar-nos. Bé, en primer lloc, sí que ara explicarem l'anècdota de que, de fet, hi ha hagut una confusió, ho podem explicar als oients, de que no tenia clar si ens havies convidat perquè parlés de l'Associació de Veïns del Centre Històric o de l'Associació Valer Capital de la Sardana, perquè, de fet, com que estic a les dues entitats sí. I l'Anna em va fer un missatge dient Jaume, vine a parlar de les actes que fem, doncs no va quedar del tot clar i jo em pensava que era una entitat i després l'altra i al final hem decidit que parlaríem de les dues, que ho dic bé,
sí,
això,
sí,
Anna?
Sí, podem parlar de les dues perfectament.
Per tant, ara comencem per l'Associació de Veïns del Centre Històric, si et sembla. Bé, l'Associació de Veïns del Centre Històric és una de les dues entitats que intentem dinamitzar el Centre Històric. L'altra entitat és l'Associació de Comerciants. Llavors hi ha coses que les fem conjuntament, coses que les fem els veïns i coses que les fan els comerciants. Per exemple, aquest proper cap de setmana i a la nit del comerç, me sembla que és dissabte, i això organitzen els comerciants. Nosaltres els donem un cop de mà, però és un acte que el lideren ells. O, per exemple, el mercat que es fa tots els dimecres a la tarda, doncs també és una cosa que qui la lidera i qui l'organitza és l'Associació de Comerciants. Però després hi ha d'altres coses que les fem conjuntament. Per exemple, enguany, a la Festa dels Fanalets, conjuntament organitzarem, això és primícia, encara no ho hem dit a ningú, un concurs de fanalets. I abans perquè vam parlar amb els comerciants i abans van dir per què no fem un concurs i donarem premis? Per tant, això seran coses que farem conjuntament, de vegades fem coses conjuntament i de vegades fem coses només com a veïns. I abans com a veïns som una associació de veïns molt singular. Perquè a part de fer bàsicament les dues tasques que fan les associacions de veïns a tota Catalunya i a tot el món és una, actes per cohesionar el barri, per cohesionar els veïns que viuen i l'altre d'interlocutor entre els veïns i les administracions, sobretot la més immediata, que és la paeria de Balaguer, en aquest cas. Nosaltres fem això, ho fem bastant malament, perquè som molt poqueta gent i anem desbordats, i després fem una tercera cosa, que és mantindre una mica les tradicions o les festes pròpies del Centre Històric, que és una cosa que una associació de veïns normal no fa, però que nosaltres també mirem de fer. Per tant, fem d'entrada activitats de cohesió entre els veïns, que això és molt complicat, perquè tenim un centre històric bastant segregat, amb molt poca cohesió social, i per tant diguem que una part important del veïnat concentrat en alguns carrers molt concrets són gent d'ètnia gitana. Estem parlant de perfectament gairebé un 30% de la població del centre històric. Més d'un 30% de la població del centre històric són famílies nouvingudes, africanes i magrebines. Bueno, els magrebins també són africans, però el 90% són o bé subsaharians o bé magrebins del Marroc i Senegal, Gàmbia, Mali, una mica de tot. I després, la gent de tota la vida, entre cometes, totes les cometes del món, és gent molt envellida i cada vegada n'hi ha menys. I, per tant, tenim un gran problema al Centre Històric de Balaguer, que és la gent de Balaguer de tota la vida, i la gent que té diners per invertir per arreglar els habitatges del Centre Històric no creu en el Centre Històric. I, per tant, el Centre Històric s'està convertint en un barri... jo no sé com dir-ho, diguem, molt multiètnic, per dir-ho d'alguna manera, amb un barri amb grans mancances a nivell d'habitatges de qualitat, amb una mancança brutal d'inversió, tant d'inversió pública com d'inversió privada, i amb uns veïns que cada vegada costa més que cohesionin entre ells, perquè com que són de diferents procedències, costa molt que entre ells cohabitin. Per tant, nosaltres m'ho hem adonat que el 99% d'actes que nosaltres fem van adreçats a una part molt petita dels veïns de Balaguer, que diríem que són els veïns de tota la vida. I, per tant, ens costa moltíssim fer actes per a d'altres tipus de veïns o fer actes d'intercanvi. I jo crec que amb això, tu, Anna, que estàs a l'associació Dona Pas, doncs sou els que ho esteu fent bé. I, per tant, nosaltres, com a veïns, amb això estem a la vostra disposició, però anem molt al darrere, Llavors, per tant, actes que fem com a associació de veïns per al gran públic, però que, insistixo, al final hi va només una part petita del veïnat actual del Centre Històric, perquè una mica el veïnat del Centre Històric és el que és sobretot les festes de barri. Què vol dir això? Vol dir que fins fa 80 anys, a Balaguer, tothom visquia el Centre Històric. I com que tothom visquia el Centre Històric, el que feia cada barri era tindre la seva festa major de barri. i per tant la gent que visquien a la plaça tenien el seu dia de festa grossa, la gent que visquien al barri nou tenien el seu dia de festa grossa, la gent que visquien al Menac el seu dia, i cada carrer tenia la seva festa de barri com a tots els pobles grans i viles i ciutats de Catalunya. I per tant els noms de carrers que tenen nom de sant, doncs, evidentment per Sant Jaume era la festa del carrer Sant Jaume, per Sant Joan era la festa del carrer Sant Joan, per Sant Pere la festa del carrer Sant Pere, el carrer Barri Nou era per la Mare del Carme, i d'aquestes festes antigues, que bàsicament el que es feia totes les festes era una missa, una cerimònia religiosa, activitats familiars durant el dia per a nens i al vespre un ball, vull dir, bàsicament era això, doncs una mica el que hem mirat és de mantenir les més identitàries amb el sentit de que són més singulars. Per exemple, la festa dels fanalets de Sant Jaume, que és a la plaça de Sant Jaume, al carrer Sant Jaume, perquè té a veure amb la tradició, amb la històrica, amb la condició històrica de Balaguer com a vila important d'acollida de pelegrins dels camins de Sant Jaume. Balaguer era una cruïlla dels dos grans camins de Sant Jaume que hi ha a Catalunya, que és el camí del Segre i el camí Montserratí. Per tant, aquesta festa nosaltres l'hem volgut mantindre. Després, a Sant Domingo, Sant Domènec, que no és centre històric, però bueno, sempre li hem considerat, doncs es fa també per Sant Domènec la festa dels anissets, i també és una festa que l'hem volgut mantindre. Després, durant molts i molts anys a Balaguer no s'ha fet habaneres, i llavors nosaltres com a veïns miràvem de programar una cantada d'habaneres perquè no teníem com podia ser que durant el programa anual de cultura de Balaguer no hi hagués habaneres, llavors com que no ho feia la paeria, doncs ho fèiem nosaltres, i per tant cada any fem una cantada d'habaneres a la plaça de Sant Salvador, normalment és el rade cap de setmana de juliol o primer d'agost, i de la mateixa manera que com que les administracions no programaven habaneres, nosaltres enteníem que hi havia d'haver habaneres i com que no hi havia cap més ne fèiem, doncs també durant el calendari de tot l'any l'administració local porta molts i molts anys no organitzant cap acte de ball folk, per tant, de ball amb música d'arrel. I per això nosaltres cada any fèiem la Revella de Sant Salvador, on convidem els gegants i les sardanes i diferents entitats de Balaguer, però també contractàvem un grup de música de ball folk, de música de ball d'arrel. Ball d'arrel vol dir les danses que es ballaven, tota mena de danses populars que encara es ballen als Pirineus, i que són les festes majors autèntiques abans de que arribessin les orquestres amb l'aparició de la ràdio i la tele. Al segle XX es va transformar les festes majors i la música que es ballava a les festes majors, i per tant van arribar pues, les músiques caribenyes, les músiques, els grans passos dobles, les grans músiques de festa major de padrins que diríem ara, però la festa major de padrins, aquestes músiques són músiques dels anys 50 i 60, la majoria. Són músiques popularitzades durant la dictadura de Franco, i la música anterior era la música que es ballava abans que existissin els transistors, com aquí qui diu, i per tant són les músiques d'arrel. I això és el que a tot Catalunya s'està intentant recuperar, per exemple, Barcelona hi ha el tradicionari, i totes aquestes coses, i nosaltres també intentem fer una mica de música d'arrel per mantindre això. Què mos trobem? Que l'Associació de Vins del Centre Històric són molt poca gent. La majoria de socis que teníem des de que jo vaig entrar en aquesta associació fins ara, portem 7 o 8 anys, se'ns ha mort la meitat de la massa social. Això és molt fort, però clar, això vol dir que la massa social que teníem eren el 90% eren jubilats. No està entrant gent jove, no està entrant gent jove a fer soci de l'associació de vins, com no està entrant pràcticament gent jove a viure al centre històric. O sigui, més enllà de la gent racialitzada, i per tant tenim un problema. Tenim un problema com a ciutat, que és que el que ens fa diferent és la nostra singularitat, és el nostre centre històric. Llavors, mentre la gent de Balaguer no ens creguem el centre històric, i creure vol dir vindre a viure aquí, i creure vol dir invertir aquí, i creure vol dir agafar tots els diners que tenim estalviats dels padrins i agafar la seva casa que tenim, que mos va deixar el padrí al centre històric i que ara la tenim llogada de qualsevol manera, i arreglar-la i fent el nostre palau per anar a viure. Això vol dir creure en el centre històric. Lo de més és xerrar per xerrar, no? Llavors aquí a Balaguer hi ha moltíssima gent que tenen immobles al centre històric, que tenen diners i tenen capacitat per invertir, i no està invertint. Bé, ja vindran gent que invertiran. Ara mateix la gent que estan invertint al centre històric són sobretot gent d'origen magrebí. Això és així, I són els que estan comprant i els que estan arreglant cases. No sé si m'ho han anat d'un tema a l'altre, Anna, tu ets la moderadora.
No, Jaume, a veure, jo penso que, no, molt interessant el que has dit, perquè, ves, fas una radiografia de la realitat, vull dir, al final és el que hi ha, no? I va molt lligat, doncs, amb l'associació, no?, de veïns del centre històric, que heu de treballar molt perquè, doncs, bueno, doncs per dinamitzar aquest barri, per crear aquesta cohesió, per no deixar perdre aquelles tradicions, que també és molt important, no?, perquè és que el dia a dia també se'ns menja, i la modernitat se'ns menja, i les xarxes socials, i les, bueno, i les músiques modernes, i evidentment, doncs, la tradició ha de perdurar d'alguna manera, alguns l'ha de fer recordar.
Jo et dic, a nivell de festes, agafant el calendari, eh? Tenim el cap de setmana del 24 de juliol, que és diumenge, és la vigília de Sant Jaume, llavors és quan se fa la festa dels fanalets, que és una festa infantil, llavors contractem amb un contacontes, amb un glosador de Lleida que ens explica la llegenda de Sant Jaume, contactem amb un grup de música popular que són els ministres de Lleida, que acompanyen aquesta cercavila. És una cercavila infantil que es fa, que se surt de la capella de Sant Jaume, que és a la placeta Sant Jaume, és una capelleta des de l'època del Renaixement que només s'obre un dia a l'any, és el dia de Sant Jaume, bé, dos dies, el dia 24 i el dia 25. És la festa infantil de l'estiu per antonomàsia, per tant, és una festa normalment on venen moltíssimes famílies. Enguany la novetat és que farem aquest concurs de fanalets, això és el diumenge 24, sempre és el dia 24, enguany cau en diumenge, per tant, això pot ser que ens vingui més gent o que ens vingui menys gent, no ho sabem. L'endemà, que és el dilluns 25, és quan se farà pròpiament la festa de Sant Jaume. En aquesta diada del dia de Sant Jaume col·labora la colla sardanista Santa Maria dels Franqueses, ens amenitzarà una ballada a la placeta de Sant Jaume a 8:15 i a 9:00 hi haurà una missa que es fa sempre allà enmig de la plaça, benedicció dels pelegrins. Després ja on anem? A les Havaneres. Ara m'està mirant la gent, i és el dissabte 30. Sempre és cap al final de mes, que normalment és a tombant entre juliol i agost, i enguany el dissabte és dissabte 30. Les Havaneres són sempre a la plaça Sant Salvador, és un lloc ideal, s'està superfresquet a l'estiu, comencem normalment a 11:15, i enguany tenim la mateix grup d'Havaneres que havien de vindre l'any passat, que és el grup Arrels de la Terra Ferma, que l'anècdota és que l'any passat, quan estem a punt de començar, un dels músics va caure. I abans vam haver in situ, quan faltaven 10 minuts per començar, d'anul·lar el concert perquè aquest músic se va fer mal, vam haver d'ingressar. I llavors, enguany, jo ja dic, l'altre dia parlàvem amb els del grup d'Havaners i els vaig dir que ara toca fer un acte de reconciliació i d'agraïment a aquest senyor que va caure, que jo ja els he demanat a l'associació que li portem un ram de flors una mica per, com a acte de desgreuja. En qualsevol cas, és un dels grups d'Havaneres més potents que tenim aquí ponent, Arrels de la Terra Ferma, i ho recomano a tothom. Això serà el dissabte 30 de juliol a 11:15 del vespre. I després, a l'agost, sempre tenim dos dates que marquen el calendari. Una és Sant Salvador, que és el 6 d'agost, i l'altra és Sant Domènec, que és el 8 d'agost. Llavors nosaltres seguim una mica el calendari, si tu vols, religiós. Llavors, la festa de Sant Salvador, el dia 6, que enguany és dissabte, es fa l'esmorzar dels veïns, que és un acte molt xulo, bueno, es fa una missa enmig de la plaça de Sant Salvador i després es fa l'esmorzar. I és, jo sempre dic que és el dia que es troba la nostra massa social, perquè tots els socis que són jubilats venen aquell dia en aquesta missa i després hi ha l'esmosa. I la vigília és quan hi ha aquesta revetlla de Sant Salvador que estem mirant a veure com ho fem. Perquè l'han fet, però jo tinc dubtes de si l'hem de continuar fent perquè ens hem de renovar. I llavors aquesta revetlla és una revetlla que sempre ve la mateixa gent i aquesta gent, pues, insisteixo, després de 2 anys de no fer-la, pues, hi ha molta gent de la que venien, que eren molt grans, que ja no vindran més. Llavors o bé canviem les coses o bé cada vegada serem menys, no? I a més és una festa que la gent, o sigui que l'estem fent en una plaça on cada vegada hi viu més gent de Nia Gitana, on no participen de l'acte, I per tant potser hauríem de plantejar què hem de fer perquè ells participin, no? Perquè una revetlla on la majoria de gent que viu en aquella plaça no se la senten com a pròpia, potser no té sentit. Però clar, insisteixo, per fer aquestes feines de mediació i d'intercanvi i d'interculturalitat, cal dir que l'associació mos entres moltíssim amb més gent de la que som, perquè la gent que estem treballant no tenim ni temps ni massa marge per fer aquestes coses que tant ens agradaria fer. I llavors ja l'últim acte és el dilluns 8 d'agost, que es fa la festa dels Anissets. O sigui, resumint, anissets vol dir confits. Llavors, els franciscans, des del segle XIX, que es van quedar sense el seu convent, perquè el seu convent és on ara hi ha el Consell Comarcal, el convent de Sant Francesc, llavors els franciscans els van prendre el convent a mitjan segle XIX, amb la desamortització, i llavors ells, quan van tindre la possibilitat de recuperar aquell estat ruïnós, i van comprar l'antic convent dels dominics, que és el convent de Sant Domingo. Per tant, el convent de Sant Domingo de Balaguer hem tingut fins fa 4 dies franciscans. I els franciscans, el que els caracteritza és aquesta hospitalitat. I per tant, els franciscans sempre acollien a tots els pelegrins i a tothom, doncs, amb un silló, amb un càntir d'aigua ben fresca, on hi posaven una mica de matafaluga, d'anís, perquè aquesta aigua, doncs, fes apaivagar la set, no? I d'aquí ve la tradició dels anissets, que els anissets vol dir sillons, càntirs d'aigua fresca, amb anís, amb matafaluga, no? Amb aquesta fulla que fa que l'aigua encara pues, faci que no tinguem tanta set. Llavors se fa també la missa a les 8 i a 8:45, com que enguany era la capitalitat de la sardana, i per tant, si vols parlem de la capitalitat de la sardana, farem una ballada de sardanes que també ens agrada com a associació de vins del centre històric. Cada any, pues, entre tots els actes que fem, doncs, organitzar una ballada i la podem fer gràcies també al patrocini de la paeria. I això serà el dilluns 8 d'agost, perquè és el dia de Sant Domingo, és el dia de Sant Domènec, i per tant és el dia que toca celebrar la festa dels aniceps.
Molt bé, Jaume, feu moltes coses, esperem que tingui participació, i jo només volia dir, pues, bueno, si a Balaguer hi ha gent que d'alguna manera al seu cor i al centre històric, encara que estigui molt amagat, però hi és, doncs que vinguin a participar en aquestes festes i que recordin que potser pues, ells hi van passar la seva infància, no? A la plaça de Sant Salvador, per exemple, no? I ara s'està pues, intentant no perdre aquestes arrels. Per això els convidem, a tots aquests ciutadans.
I jo crec que més que convidar-los als actes, que també ho fem, a mi m'agradaria convidar la gent a que es fessin d'aquesta entitat o de qualsevol altra entitat. Jo crec que una mica, i això va amb la línia del vostre programa radiofònic, no?
Uh-huh. O sigui, donar a conèixer.
La vida és prendre partit. I per tant, la vida no és només anar de casa a la feina i fer vida familiar. La vida és implicat amb el teu entorn. Uh-huh. I cadascú s'implicarà de la seva manera. Hi haurà gent que s'implicaran pues, fent-se d'un club esportiu, hi haurà gent que s'implicaran pues, col·laborant amb tasques humanitàries, hi ha gent que s'implicaran pues, donant hores al voluntariat. Llavors, una cosa superxula és implicar-te a dinamitzar el teu barri, no? Uh-huh. El lloc més immediat, per tant, l'associació i vins del centre històric fem aquesta uh-huh. tasca, però val aquesta plena d'entitats i tu ara estàs amb d'altres entitats uh-huh. on feu aquesta tasca de, jo dic, de treballar pel bé comú, no? El bé comú que tots m'en beneficiem, però que algú uh-huh. hi ha de treballar pel bé comú, perquè és el nostre ball, el bé comú, no?
Bueno, algú ha d'obrir el camí. Jaume, parlem de l'associació de capitalitat de la Sardana, que ja ho sé que veniu molt a la ràdio i que més o menys ja voleu explicar, ja ho heu explicat, però si avui estem aquí també perquè és que això és una associació, no? Aquest any tindré el privilegi de ser capital de la Sardana, doncs explica'ns una mica també quines activitats més d'ara, no? Més les
o sigui,
pròximes.
Exacte. Nosaltres, com a associació Balaguer Capital de la Sardana, el que ens han proposat és de no fer més sardanes de les que es feien cada any. Per tant, si cada any s'hi fent a Balaguer 5 ballades, enguany se'n faran 5, ni una més ni una menys, és així. Però sí que ens han plantejat de traure de la sardana aquella pàtina que fa que molta gent tinguin perjudicis. I per tant, el que hem convidat a la gent és a descobrir de quina manera la sardana interactua i dialoga amb d'altres manifestacions culturals per crear propostes actuals d'una modernitat brutal. Qui diu la sardana diu qualsevol altre àmbit de la cultura popular. I, per tant, fa 15 dies vam tindre sardanes a ritme klezmer, que és el ritme de la música balcànica. Per tant, ens va vindre un trio de música klezmer que toquen música búlgara, música egipci, gitana, i fins i tot ens van trucar alguna sardana. Això va ser fa 15 dies, ho va organitzar el grup d'Art 4. Fa cosa d'un mes, a coincidir amb el jazz al pati, vam tindre un concert de fusió de jazz també amb tenora, amb el Jordi Guixé a la tenora, el Xavi Monge al piano, i després hi havia el contrabaix, bateria, o sigui, un concert de jazz amb tenora brutal, i una mica la línia és aquesta. Per exemple, avui s'ha presentat l'associació Bada Pas, han presentat els actes del juliol de música i poesia, i dels 4 concerts que faran, el primer concert és un concert del cor jove de l'Orfeó Català. No et miris el programa, que tot això no hi és, Anna.
Vale, alguna
perquè
cosa ja ve, sí,
però... Ja ve que estàs buscant, perquè el concert del Cat Klezmer Trio no hi és, i el concert que t'estic explicant ara del cor jove de l'Orfeó Català tampoc hi és, perquè aquest concert... Saps què passa, Anna? Que van tancar el programa al març. I nosaltres vam ser molt xulos, que vam decidir al març i imprimir el programa de tot l'any. I quan ho vam dir a tot Catalunya, ens van dir, això és impossible. I vam dir, no, nosaltres som xulos, i per tant, a primers de març ja teníem el programa tancat, perquè després s'havia de corregir, s'havia de maquetar i s'havia d'imprimir, i el dia de la capitalitat, que era el dia de Sant Josep, ja volíem que tothom tingués el programa. I ens van dir, si el voleu fer, feu-lo, però després vos trobareu que sortiran nous actes que no estaran inclosos. I efectivament és el que ha passat. I abans què passa? Que com a capitalitat una cosa són els actes que ja es feien, que els hi han volgut sacsejar, o sigui, han volgut preguntar-nos per què fèiem i donar-los la volta, els hem continuat fent però sacsejant-los. Després han volgut crear molts actes nous de fusió, però aprofitant coses que ja es feien. Per tant, si es fa cada any el jazz al pati, doncs el que vam dir és, escolta, anem a agafar jazz al pati i anem a fer un dia un concert de jazz amb tenore. Això és xulo, saps? O, per exemple, aquest cap de setmana passat ja es feia a dalt al Sant Crist, el Dia Universal de la Sardana, que es fa sempre una ballada als pins del Parc del Sant Crist, doncs vam dir, saps què farem enguany? Convidarem a les cobles infantils i a les escoles de música d'aquí de Ponent que tenen instruments de cobla, a que els xavals de 16, 17, 18, 20 anys que estan aprenent a tocar els instruments de cobla vinguin aquí i ens puguin tocar sardanes aquests tios joves que estan sortint de l'escola de música i seran els músics de les cobles del demà, no? I, per tant, fent les feines, les activitats que ja es fan, però sacsejant-les una mica. I això ho han fet, a més, convidant a tothom qui feia coses a que introduís la cobla o la sardana d'alguna manera. I per això algunes coses són responsabilitat nostra, però moltes altres coses són iniciativa de d'altres entitats que ja feien coses i que, com que els hi va agradar la filosofia que donàvem de que una mica la idea és que volíem que la capitalitat de la sardana de Balaguer, el seu leitmotiv, el seu ADN, fos la fusió, fos la cobla fusió. I, per tant, a partir d'aquesta filosofia s'han fet moltes capitalitats, però cap tenia clar que l'objectiu era arribar al gran públic. És a dir, perquè ens entenguem, l'any passat la capital de la sardana era Sant Feliu de Guíxols, enguany és Balaguer. A Sant Feliu de Guíxols, el 90-95% de la població és sardanista. El 90-95% de la població és sardanista. Un 5% no ho és. Aquí és al revés. Aquí tenim un 5% de la població que té algun vincle amb les sardanes perquè la mama, perquè el papa, perquè el padrí, perquè no sé què, però el 95% restant no li va. Llavors, clar, algú va decidir que Balaguer fos amb capital de la sardana, però Balaguer només el 5% d'algun vincle se sent pròpia. Jo no em dic que ballen sardanes, se senten pròpia. Els agrada anar a fer el vermut el dia que hi ha sardanes perquè així mengen les braves mentre escolten la tenora. No cal que siguin balladors, eh? O sigui, hi ha molta gent que li agrada la música de cobla i li agrada escoltar sardanes i no en ballarà mai, però li agrada com li pot agradar el jazz o com li pot agradar qualsevol altra cosa. Eh? I, per tant, a partir de ser honestos i ser conscients de quina és la realitat de Balaguer, vam dir que hem de fer una capitalitat per aquesta minoria, no. Hem de fer una capitalitat per tothom. I això implica, en comptes de programar coses per a gent especialitzada, hem de programar coses per a tothom. I d'aquí que han volgut que la fusió fos la bandera de la capitalitat de Balaguer. I per això, per exemple, ara el juliol, els juliols de música i poesia, pues, que és aquest festival que es fa a les Franqueses, dels 4 dissabtes, el primer és a Sant Domingo, els altres 3 a les Franqueses, diumenges, t'ho dic malament, doncs el primer hi haurà aquest concert del Cor Jove de l'Orfeó Català i la segona part serà tot de grans sardanes cantades, però d'una qualitat, que estem parlant d'un dels millors cors no només de Catalunya, sinó d'Europa, saps? I per tant, una mica qualitat, mestissatge i fusió. I va, i aquí som, te comento dos actes més de la capitalitat que em fa molta il·lusió perquè són aviat. El primer és que de cara a la segona quinzena de juliol portarem una de les cobles més curioses que hi ha al món. Una cobla és l'orquestra d'11 músics que toca sardanes. I totes les cobles que hi han, totes són o bé a Catalunya Sud o bé a la Catalunya Nord, que també n'hi ha moltes, o bé a Andorra. Excepte una. I aquesta una, saps d'on és? Vinga, dis qualsevol país d'Europa que et faci gràcia.
Espanya?
No.
No, diu.
És d'Amsterdam. Llavors hi ha uns senyors d'Amsterdam que estiuejaven a la Costa Brava fa uns 15 anys i que veien sardanes i eren músics. Llavors eren músics d'Amsterdam que venien a estiuejar a la Costa Brava, veien gent ballant sardanes i veien cobles tocant sardanes i van emocionar i van dir, volem muntar una cobla al nostre país. Llavors van muntar una cobla que es diu la cobla la principal d'Amsterdam. Bé, es deia la cobla la principal d'Amsterdam, ara ha canviat de nom i ara es diu cobla Amsterdam i la portarem. I la portarem a Balaguer perquè ens va motivar que hi hagués aquesta cobla. Llavors aquesta cobla cada 2 anys fa una gira durant una setmana a Catalunya i l'any passat ja no la vam poder fer, per tant, em sembla que ara feia 2 anys que no venien. Llavors vam parlar amb els que la portaven i el primer concert que faran enguany, que s'estarà només una setmaneta, serà dissabte, em sembla que és 22 de juliol, doncs tindrem aquesta cobla principal d'Amsterdam, que ens fa molta il·lusió.
I tant.
No? I hi ha una altra cosa, i amb això ja acabem lo de la capitalitat. Mos pensem que les sardanes aquí a Catalunya, aquí a Ponent, són molt antigues, i això és mentida. Fins fa 100 anys, a Balaguer, no es ballaven sardanes. Què es ballava a la plaça Mercadal fins a començaments del segle XX? Doncs ni que pugui sorprendre molt, perquè ningú ens ho ha explicat, el que es ballava a la plaça fins a començaments del segle XX eren jotes. Jotes. Jot és el que es balla a les Terres de Ponent, el que es balla a les Terres de l'Ebre, el que es ballava a Mallorca, el que es ballava al País Valencià. Ni que la gent li sorprengui el que es ballava a Balaguer fins a començament del segle XX eren les jotes. Què passa? Que a començament del segle XX hi va haver un moviment polític intel·lectual que són els noucentistes, i els noucentistes el que van fer és dir Catalunya, ells en tenien per Catalunya només el Principat. Catalunya ha de ser una nació, ha de ser un país, i per tant ha de tindre una llengua pròpia, unes institucions pròpies, i també ha de tindre una dansa pròpia. I llavors van agafar de totes les danses que es ballen arreu de Catalunya, la que simbòlicament els va traure més perquè es balla en forma de rotllana, i de fet era una dansa bastant estesa, perquè es balla a la Selva, es balla a l'Empordà, es balla a la Garrotxa, i llavors la van agafar i la van portar a tot Catalunya. I, per tant, a Balaguer va arribar amb el noucentisme. El noucentisme és un moviment que, ja et dic, va partir del 1910 fins als anys 30. Per tant, abans del 1910, a Balaguer, la sardana era una cosa de Barcelona o de Girona, no ballaven aquí. I llavors, com que aquells que es ballava era la jota, doncs això ho vam explicar a la paeria, els va motivar el tema. Llavors, un festival de fusió i de noves propostes i de noves tendències que es fa a Balaguer cada any, que es diu el Festival Llavors, que és un festival que es fa a les franqueses, a llavors, que es fa, em sembla, cap de setmana després de l'11 de setembre, doncs portaran un espectacle que ne vam estar parlant, ens va fer molta il·lusió, que es diu Electrojota. I Electrojota vol dir barrejar la jota amb música electrònica. I, per tant, a nosaltres ens fa il·lusió que un dels actes de la capitalitat de la sardana sigui un espectacle de fusió que fan uns flipats de les Terres de l'Ebre, que es diu Electrojota i que fusiona la música electrònica amb les jotes. Pues és fantàstic. És fantàstic. O sigui, jo que havia sentit explicar a casa meua que a Balaguer fa 100 anys a la plaça hi havia hagut mastegots entre els partidaris de la jota i els partidaris de la sardana, i això ho he sentit explicar pels meus padrins aquí a la plaça, clar, que puguem organitzar per la capitalitat un espectacle que fusiona la jota, que aquí està extingida. Deu fer uns 100 anys que es va extingir Balaguer la jota. Que fusioni la jota amb la música electrònica, és que això és allò que diem, és d'una modernitat brutal, però perquè veu d'una tradició. O sigui, una cosa perquè sigui moderna ha de tindre una tradició. Ha de ser una resposta amb una tradició prèvia, si no, no pot ser modern, no? Si no qüestiones, i no revises, i no capgires una tradició, no aporta res, no? La modernitat és això. Bé, gràcies.
Molt bé, Jaume. molt bé. No sé com anem de temps, però bueno, teniu aquí l'Ajuntament i a diferents llocs de Balaguer, suposo, el tríptic, no?
Exacte,
el díptic.
I després hi ha la web capitaldelasardana.cat, que allí trobarà tota la informació, allí trobarà a més les notícies que anem penjant cada setmana de tota l'actualitat, i a més també enllaçarà amb un YouTube que anem penjant també vídeos, molts els fan aquí a la ràdio. I després també tenim un Instagram, que és Capital Sardana, que també cada setmana anem posant tot el que fem.
Vale. Pues moltes gràcies.
Instagram i Facebook, eh? A més, Facebook. El Facebook el porta una persona de l'associació que col·labora en aquest programa, que és el Miquel Aixi.
Molt bé. Sí, avui no l'han pogut tenir aquí amb nosaltres, que també ens haguéssim pogut...
Hagués participat, perquè també és, de fet, de les dues entitats de les que hem parlat, perquè el Miquel està també molt vinculat a l'Associació de Vents del Centre Històric i també a l'Associació Capital de la Sardana.
Bé, doncs, bueno, ho deixem aquí i moltes gràcies, Jaume, per haver vingut també al programa aquest mes, i esperem que, bueno, que tinguin molt èxit tots aquests actes.
Moltíssimes gràcies per la feina també que feu i per fer més en aquesta ràdio. Gràcies.
Ara arribem pràcticament al final del programa d'avui, però abans d'acomiadar-nos, com cada programa, us llegirem la frase final. Avui tenim dues frases, una per l'ocupació. Herbert Hubbard va ser un escriptor, editor, artista i filòsof nord-americà que va dir: "Tothom que té una ocupació té una oportunitat". Després tenim una frase de Paulo Coelho, que és un novel·lista, dramaturg i lletrista brasiler, que diu: "Les petites coses són les responsables dels grans canvis". I ara sí, ens ho acomiadem i ho farem amb la cançó Aviam què passa, un tema enèrgic i festiu de la compositora i cantant Paula Ribó, més coneguda com Rigoberta Bandini. Moltes gràcies per la vostra atenció i ens retrobem en una nova edició del programa Més enllà del nas del proper mes de setembre. Molt bon estiu a tothom!
Des del primer moment ho vaig sentir, no sé per què però estaves fet per mi. Què tal, bon dia, et vull proposar un pla. Sóc impulsiva, però tant se val. Conec un lloc preciós per aquí al voltant. Si vols, juguem aquest amor fugaç. Potser no ens sentir. No sé per què, però estaves fet per mi. Avui no em ve de gust pensar de més, ni disfressar-nos ni fer el que cal fer.
Tampoc sé què seria, la veritat.
No sé qui ets ni cap on vols anar. Si vols juguem aquest amor fugaç. La meva àvia ja m'ho repetia. Tot allò que ha de ser serà algun dia. No sé si hi ha...